Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel. Estimat oient, fa temps que et volia dir una cosa. Més aviat, moltes coses. A l'Obre Cartes t'esperem els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Coneixerem plegats les cartes més rellevants de personatges destacats i anònims, d'idees i de pensaments, de confessions i de temors. Recorda-ho, quedem els diumenges a les 9 del vespre a l'Obre Cartes. Signat Ràdio Estel. Del 5 al 8 de maig, vine a Fàtima amb el Club Més Amics. Un peregrinatge irrepetible en el qual coneixerem alguns dels llocs sants de la ciutat de Fàtima, descobrirem el seu santuari, podrem viure la processó de les espelmes, visitarem la casa dels pastorets i molt més. Del 5 al 8 de maig, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El 21 de gener veurà la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 9:15, a Ràdio Estel.
La vida és una meravella incontrolable.
Ricard Creus, Ahir, l'amor i avui encara, 2010. Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 19a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres som capaços d'inspirar-nos. Abans de començar la lectura d'avui, una paraula que no és freqüent. Falena vol dir papallona nocturna. La segona cosa que em va fer dubtar va ser quan em va dir l'ofici que tenia. Era carnisser i no en feia la pinta. Sempre m'he imaginat els carnissers com uns homes grassos i sense problemes, amb els dits rodonets els braços fent sacsons i el davantal ple d'esquitjades de sang. Però aquell home, flac i amb nas de guilot, més aviat semblava que vingués del paradís dels morts. Semblava, no ho sé, un renegat, un heretge, un músic, un poeta. Tot menys un carnisser. Em va explicar que feia un mes que havia deixat la feina. Una feina que li havia durat quasi 40 anys. Però que l'amo de la carnisseria havia decidit reconvertir la botiga en un supermercat i que preferia llogar noietes joves i que fessin goig. I que ell ja no hi tenia res a fer, que l'amo l'havia jubilat abans d'hora. Llavors es va posar a parlar pels descosits de la feina, com un exaltat. Em va explicar que la gent, avui, ja no valora què vol dir una carn ben tallada, ben triada, ben polida. Que ara la gent es conformava amb uns paquets de carn embolicada en plàstic, on sempre t'enganyen, adés amb el preu, adés amb el pes. Que ell se sentia feliç quan la gent li deia «Faci'm els melosos, o gruixudets», perquè no em quedin aixerraïts. Que avui la gent demana un bistec i prou, i no saben distingir entre el filet de pobre o la part de la culata, el crostó o el cap de mort. Que ja no sap demanar conill per estofar, tapa plana pel fricandó o tall que es pela per arrebossar. Que es perden les paraules, que la gent ja no ho demana per terces, sinó per quilos. Vinga, tants grams, tanta carn. L'home semblava molt enrabiat. I jo no hi havia caigut mai que això de deixar de tallar la carn davant de la gent i vendre-la en paquets embolicats en plàstics fos un drama. La tercera revelació va ser més sorprenent. El senyor que semblava venir de l'altre món, carnisser amb vocació, es fonia per les papallones, però no les de dia, boniques de mil colors, sinó per les nocturnes, negres o bé de color castany, lletges, llefiscoses i peludes. I em va contestar que jo era com tothom, que ignorava la bellesa de les falenes, que n'hi havia que feien vetes i es confonien amb els troncs dels pins. D'altres tenien el color de les espigues i petites clapes rosades i que existia un tipus de papallona nocturna que naixia a l'Àfrica i travessava tot el Mediterrani fins a arribar a Europa. Em va explicar que aquesta l'anomenaven calavera i que la femella ponia els ous damunt les tiges de les patates. Les ales són de color de terra àrida. Com que fa petits crits per l'aspiració de l'aire dins la trompa, els antics creien que era missatgera de desgràcies. Em va dir, a vostè li semblen falenes sense gràcia, però senten una fascinació tan gran per la llum que no dubten a morir cremades. Em va dir tot de noms científics que ara no recordo pas, i que les papallones de nit eren 10 o 15 vegades més nombroses que les diurnes, i que la gent no hi pren interès perquè només es fixa en l'aparença, tot pensant-se que són com borinots que cauen estabornits en xocar contra les bombetes les nits d'estiu. Però que les papallones de nit tenien més dibuixos i més combinacions brillants o metàl·liques que les de dia. Em va preguntar si no em semblava un gran què això de sentir-se seduït per la llum, encara que hi trobessis la mort. No ho vaig entendre gaire. sempre m'he imaginat els carnissers com uns homes grassos i sense problemes, amb els dits rodonets, els braços fent sacsons i el davantal ple d'esquitxades de sang. Una descripció ben viva que fa palesa la capacitat evocadora de l'autor o l'autora d'avui, però que, alhora, també expressa aquesta realitat dels estereotips o dels prejudicis. Tenen un origen arbitrari, aquests prejudicis o aquests estereotips? Tenen elements lògics? Per què aquesta imatge de carnisser com a persona benvolent, homes grassos i sense problemes? I també amb aquesta característica, els dits rodonets, els braços fent sacsons, que evoca aquest, diríem, aspecte físic dels nadons, no? Aquests sacsons dels nadons, i alhora el davantal ple d'esquitxades de sang. Potser aquesta imatge del carnisser amb els grans ganivets que el caracteritzen i amb aquesta, doncs, fet que tingui el davantal amb esquitxades de sang, o sigui, és que tragina aquests trossos de carn grossos, potser seria massa, faria massa basarda o seria massa amenaçadora si no anés associada en aquestes característiques de bonomia, amb aquesta característica de ser un home sense problemes i que, per tant, en principi tampoc doncs cal pensar que els causarà. Mentre que si trobéssim potser una imatge física de tipus amenaçador o misteriós o que crea inseguretat, que no saps què pensa, que té angles o, diríem, vores cantelludes, i li afegeixes en aquesta imatge els grans ganivets i el davantal tacat de sang, doncs potser n'hi hauria per apretar a córrer i aquest podria ser un possible origen d'aquest prejudici que no només l'autor o l'autora d'avui ens explica i ens descriu en aquesta frase, sinó que en el moment de llegir-la a mi m'ha ressonat interiorment, com si realment no fos només un prejudici o un estereotip del personatge de la novel·la o fins i tot de l'autor o l'autora de la novel·la, sinó una cosa una mica més extensa. Cal dir que, parlant de prejudicis, en el mateix text, la senyora que lloga l'habitació i que ara parla amb el futur inquilí, que és aquest carnisser que no en té l'aspecte, havia posat un anunci a La Vanguardia que deia: «Senyora seria, alquila habitación céntrica por módico precio, preferible caballero de mediana edad, abstenerse argentinos y marroquíes». I jo no hi havia caigut mai, que això de deixar de tallar la carn davant de la gent i vendre-la en paquets embolicats en plàstics fos un drama. En el text, el carnisser vocacional diu que es queixa que la gent ja no demana la carn per terces. En llegir aquesta expressió, he hagut d'anar a buscar què era això de demanar la carn per terces. I he trobat que la lliura carnissera era d'uns 1.200 grams i, per tant, una terça era la tercera part d'una lliura carnissera, o sigui, uns 400 grams. De manera que la gent demanava una terça o dues o tres de carn. Embolicats en plàstics. Paquets embolicats en plàstics. També llegir això m'ha fet recordar l'experiència que vaig tenir als anys 80 quan vaig anar als Estats Units per primera vegada i no em podia creure que en un supermercat trobés. Ara, potser quan ho digui, a ningú li sonarà estrany, perquè, malauradament, aquí ara també ho tenim, això. Però per mi va ser un veritable xoc, als anys 80, anar als Estats Units i trobar en un supermercat una poma, una única poma, embolicada amb un paper de plàstic i amb una plateta de Porcepan a sota. Una poma, per cert, és a dir, vaig escandalitzar-me de el que això suposava de xalles, d'embolicar d'aquesta forma la fruita, peça per peça. Volia dir que cada peça doncs, anava unida amb aquest plàstic i amb aquest Porcepan que després doncs, anava a parar ràpidament a les deixalles. Però, a més, doncs, ja podeu imaginar que era una poma d'aquelles tan grosses, lluents, brillants, amb un vermell que deia menja'm, i quan hi vaig clavar les dents, de gust, no en tenia cap. Com que fa petits crits per l'aspiració de l'aire dins la trompa, els antics creien que era missatgera de desgràcies. L'autor o l'autora posa en boca d'aquest carnisser vocacional aquest hobby, aquesta admiració per les papallones nocturnes. Això m'ha sorprès perquè, doncs, de les papallones nocturnes, el text en diu que la major part de la gent es pensen que són uns borinots que piquen contra les bombetes i es moren estabornits, i això és exactament el que jo em pensava de les papallones nocturnes. De manera que, com que amb els textos de ficció sempre doncs, s'ha d'anar amb compte perquè els autors, les autores, tenen molta imaginació i potser doncs, el que estan explicant no té per què ser la realitat, doncs he anat a buscar informació sobre aquestes papallones nocturnes i he tingut una immensa sorpresa de veure que realment aquesta proporció que el text anomena que de papallones nocturnes diu n'hi ha 10 vegades més o 15 vegades més que de papallones diurnes, doncs sembla que sí, que es correspon amb la realitat. I aquesta afirmació que fa, bé, el que he trobat és que hi ha com 6 gèneres de papallones diurnes i al costat n'hi havia 30, amb els seus noms corresponents, gèneres, no espècies, sinó gèneres de papallones nocturnes, 30 versus 6. I després aquesta característica de bellesa que la senyora que parla amb el carnisser doncs, fa aquesta resposta de dir si són només negres o marró i peludes i lletges. Doncs la sorpresa ha estat veure, i us animo els que hi tingueu interès, doncs, que busqueu papallona nocturna, imatges que hi pugui haver a l'internet, i m'he quedat parada d'una bellesa, d'un món de bellesa, de colors, i sobretot de l'originalitat dels dissenys d'aquestes papallones nocturnes, del caràcter vellutat de moltes d'aquestes ales i, que també ho diu en un moment el text, l'aspecte metàl·lic d'algunes d'aquestes ales i de la brillantor que transmeten amb uns blaus i uns liles i uns colors d'unes tonalitats i uns matisos bellíssims. També m'ha interessat el que diu la frase que ara estic comentant. Aquesta papallona anomenada calavera. Existeix aquesta papallona o és una figura de ficció? Doncs certament existeix. I a la fotografia veureu que en les ales hi té una imatge que recorda la d'una calavera. I per això se li diu el borinot o la papallona calavera o també el borinot de la mort. I té aquest borinot també aquesta característica que el text ens explicava de ser capaç de volar des de l'Àfrica on neix, migrar fins a Europa, travessant tot el Mediterrani. I això dels crits, que diu que els antics creien que era missatgera de desgràcia, perquè emet uns petits crits, és perquè la trompa d'aquesta papallona és més curta i més ampla que la trompa habitual de les papallones. I el motiu és perquè les papallones habitualment van a nodrir-se aspirant el nèctar de les flors i han d'entrar dintre del pistil i han d'aspirar-lo. En canvi, aquesta papallona, borinot de la mort o calavera, s'alimenta directament de mel. I d'on la treu la mel? Us preguntareu. Doncs entra dins dels ruscs de les abelles. No pot ser, les abelles la piquen, les abelles la maten. No, perquè aquesta papallona, aquest borinot calavera o de la mort, té una característica, que és que el seu cos pot exhalar l'aroma, l'olor, mateixa que fan les abelles. De manera que, quan entra dins del rusc, les abelles no la piquen, tot i que, comparat amb una abella, és un dels borinots més grans que hi ha. Les ales desplegades poden fer fins a 13 centímetres i del cap a la cua en pot fer fins a 6. No és d'estranyar, amb totes aquestes característiques, que aquest borinot de la mort aparegués en el film surrealista El gos andalús, de Luis Buñuel i Salvador Dalí. Em va preguntar si no em semblava un gran què això de sentir-se seduït per la llum encara que hi trobessis la mort. Això em recorda una d'aquestes frases inspiradores que crec que s'atribueix a Martin Luther King, del qual aquesta mateixa setmana, aquest dilluns, s'ha commemorat l'aniversari, als Estats Units sobretot. Aquesta frase: si no tens una causa per la qual creguis que valgui la pena morir, no tens tampoc un motiu per viure. El carnisser vocacional se sent admirat, se sent colpit, se sent corprès per aquest fet que aquestes papallones nocturnes s'apropin a la llum, tinguin aquesta necessitat d'apropar-s'hi, fins i tot a risc de perdre-hi la vida. La bellesa i la irresistibilitat de l'atracció de la llum és un tema de la mística. Aquest vivo sin vivir en mi y tan alta vida espero que muero porque no muero. Com pots sentir-te atret per la mort? Això no és el cas ni en els místics ni en les papallones nocturnes, les falenes. L'atracció l'exerceix quelcom més fort que la mort, quelcom per al qual estàs disposada a perdre-la, la vida. En el cas de les papallones és la llum. En el cas dels místics i les místiques és la llum. Un dels noms de Déu, la llum, la claror. Aquesta expressió de Santa Teresa, el vivo sin vivir en mi, forma part, o l'expressa també, en un dels seus poemes que fa així: mira que l'amor és fuerte, vida, només seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero perquè no muero. I encara una altra estrofa. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero porque no muero. I acabo amb un darrer poema de Santa Teresa, on l'expressió és diferent, és la de sin herir, dolor hacéis. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Sin herir, dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh nudo que ansí juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis, sin tener que amar, amáis, engrandecéis nuestra nada. El fragment que hem escoltat avui era de l'obra L'òpera quotidiana de Montserrat Roig, li diré el segon cognom perquè és tan bonic, Montserrat Roig i Franzi Torra. Montserrat Roig, a més dels estudis de lletres, tenia el doctorat en filologia romànica, va formar-se en art dramàtic a l'escola d'Adrià Gual. Sabia posar-se a la pell dels personatges que interpretava. Potser per això va tenir tant d'èxit quan, més endavant, va fer aquell programa de televisió que es titulava Personatges. Un dels seus personatges de ficció descriu, de fet, molt bé el que potser per a ella era una habilitat innata. Diu aquest personatge, que també surt a l'òpera quotidiana, l'obra, de la qual és el fragment d'avui. Diu que si l'escoltava, acabaria per entendrir-me. I és que jo sóc tova i deixo que la gent enraoni i enraoni. Sabia que si escoltava l'absurda història del coronel, acabaria per fer-la meva. Ara bé, la capacitat que tenia Montserrat Roig de posar-se la pell de l'altre no és l'única qualitat que la va fer ser una entrevistadora tan reconeguda, sinó que també hi havia la seva minuciositat com a investigadora, que la portava a preparar amb especial cura les entrevistes. Aquesta capacitat va quedar palesament demostrada en el que probablement és el seu llibre més conegut, Els catalans als camps nazis, de l'any 78. És un treball de recerca i de documentació extraordinari, fet amb una gran sensibilitat, i va ser una obra pionera a l'estat espanyol. Montserrat Roig, a part de l'amistat, compartia amb Maria Aurèlia Capmany el compromís feminista i va dedicar diverses de les seves obres, com a color violeta, a aquesta qüestió. L'any 1970, amb 24 anys, va participar en la famosa tancada d'intel·lectuals a Montserrat, en protesta pels judicis de Burgos. Roig va morir, malauradament, de càncer de mama l'any 1991, i això és quan només tenia 45 anys d'edat. Abans d'acomiadar-me, vull recordar que el programa s'emet ara, de nou, els diumenges a 9:45 de la nit. La setmana passada us vaig dir que s'emetria de nou els dissabtes a les 8 del vespre, però hi ha hagut un canvi de programació i ja la mateixa setmana passada no es va emetre el dissabte, sinó que aquesta segona emissió es va fer ja el diumenge a 9:45 de la nit, que és quan, si Déu vol, aquesta setmana també es tornarà a emetre el programa que heu pogut escoltar avui. Doncs això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu una molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.